La una del migdia.
Si vols saber més, un espai amb Joan Pallarès.
Bona part de la documentació medieval que coneixem a Catalunya ens ha arribat gràcies a l'obra d'un personatge gairebé desconegut pel gran públic. Ens referim a Ramon de Caldes, que havia nascut a Caldes de Montbui cap al 1135 i que va morir, sembla que també a Caldes, l'any 1199. Ramon de Caldes era fill de Porcell de Caldes, batlle de Caldes de Montbui, i des de l'any 1162 fins a la seva mort esdevinguda 37 anys després, va ser degà de la catedral de Barcelona. Germà de Bernat de Caldes, que també va ser escrivà o auditor de comptes del rei, Ramon era també templer de la comanda de Plegamans. Va ser el 1155 quan el rei Alfons I va demanar-li a aquest sacerdot que ordenés l'arxiu reial. El desgavell era gran i per manca de documentació moltes rendes podien perdre's, en no poder-se provar amb documentació adient la propietat de les terres. Ramon de Caldes s'encarregà d'organitzar l'administració del patrimoni reial de les finances de la corona i, de fet, cap al 1177, en què consta com a auditor de comptes del rei, i fins al 1195 dirigia la pràctica a la hisenda real. Per a poder aprovar els drets de la corona, el rei li encarregà la confecció d'un cartulari amb tots els documents que els acreditaven i que aquesta feina es lliurà en Ramon de Caldes en cort i ànima. Aquesta obra, coneguda com el Liber Feudorum Major, la realitzà entre els anys 1194 i 1196. L'obra, plena d'il·lustracions, en una d'elles apareix la figura del seu autor, el mateix Ramon de Caldes, rendint vassallatge als monarques.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Mai saps quan la vida et deixarà de somriure. A Càritas Diocesana de Barcelona, cada dia veiem com la crisi trenca les persones. Persones com tu, que tenien feina i l'han perdut, que tenien una llar i l'han d'abandonar, que tenien un plat a taula i ara han de rebre aliments. En aquests moments hem de mantenir l'esperança i compartir el que som i el que tenim. Col·labora amb Càritas. Truca al 93 112 70 10, perquè mai saps quan la vida et deixarà de somriure. Càritas, un no per a ningú.
Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes de saborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. Viure sense filosofar és com tenir els ulls tancats, sense mirar d'obrir-los mai. René Descartes, filòsof.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a Del Camp a Taula. Avui comencem una nova temporada, la tercera de Del Camp a Taula. I ho fem amb més il·lusió que mai per seguir informant els nostres oients i donar-los a conèixer la realitat dels sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de Catalunya. A més, tornem seguint una tradició, i és entrevistant el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí. A continuació, hi haurà la resta de seccions habituals, com l'actualitat, els preus agraris, el plat, el producte, l'agenda, les fires, i en altres setmanes, la producció agrària ecològica o els productes de proximitat quilòmetre zero. No em voldria estendre més, ja que l'espai d'avui, el número 80, és atapeït. Solament agrair als nostres oients la seva fidelitat i als anunciants el seu suport.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquest espai de l'entrevista, i com comença a ser habitual en l'inici de la nova temporada de Del Camp a Taula, tenim avui als nostres estudis el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí. Amb ell intentarem fer un repàs ampli, dins el temps que tinguem, de la situació actual del sector agroalimentari català. Bon dia, conseller.
Molt bon dia.
I benvingut al nostre programa.
Moltes gràcies i ben trobats.
Entrem ja directament. El tema Beto Rus ha estat la notícia d'aquest estiu,
sí.
Amb el, pel que fa...
Per desgràcia, sí.
Pel que fa al tema de sector agroalimentari. Com deia, ha estat la notícia d'aquest estiu pel veto a una sèrie d'aliments.
Sí.
Aquesta mesura ha afectat sobretot pel que fa a casa nostra, al sector de la fruita de pinyol. Com està en aquests moments la situació, perquè ho puguin saber els nostres oients? I, a més, sembla bueno, que els preus que es paguen els productors han estat més baixos, no?
Sí, aquí, quan es va produir aquesta decisió de la Federació Russa de vetar productes agroalimentaris europeus, per tant, no només catalans, no només del nostre país, sinó europeus, es va produir enmig de la campanya de la fruita de pinyol. I és per això potser que tenim més consciència de que és el fruit més atacat, no?, o més perjudicat, perquè realment estava a la meitat de la campanya, que és quan estaven fent les exportacions a Rússia. Exportem a Rússia aproximadament unes 50.000 tones de fruita d'os, per tant, és una quantitat molt important i per nosaltres, per Catalunya, és un mercat transcendent, no? Però hi ha molta més fruita o molt més producte agroalimentari que està també afectat. De fet, està afectat qualsevol producte agroalimentari europeu, no? En la mesura que es vagin produint les campanyes, doncs aquests aliments s'aniran afectant per l'exportació a Rússia. I en aquests moments ara tenim la poma i la pera, que és quan s'estan collint aquests fruits, i també estan vetades les entrades en aquest sentit, no? Aquí, i en l'àmbit de la fruita d'os, del préssec, la nectarina i el que s'anomena el paraguai, el préssec pla, cal dir que hi havia una crisi prèvia de preus. En la pregunta que vostè em formula, hi havia uns preus que estaven molt per sota del preu de cost. Per tant, aquí teníem un problema precedent que es va afegir, es va acumular, es va complicar amb la decisió de la Federació Russa, no? Per què? Doncs perquè hi havia una coincidència de produccions entre França, Itàlia, Grècia i Espanya. El nostre producte, en aquest cas de fruita d'os, és de millor qualitat i està elaborat amb un millor preu, per tant, som més eficients a l'hora de produir. Això ens va generar problemes a la frontera francesa, un any més. Portem una sèrie d'anys, doncs, en què els agricultors pagesos estan enfadats per aquesta diferencial de preu i de qualitat envers el seu producte, i per tant el que estem fent és intentar superar aquesta situació, no? I en qualsevol cas ara està estabilitzat des del punt de vista de que no hi ha cap altre tipus de novetat, en el sentit que hi ha els reglaments, s'estan aplicant els reglaments, s'estan fent les retirades. De fet, des de l'anunci de la retirada, els preus s'han estabilitzat, perquè això també ho comporta el fet de la mesura pròpia de la retirada, i a partir d'aquí, doncs, estarem atents, sense deixar de lluitar perquè aquest veto rus, aquesta temporalitat del veto rus, doncs, sigui el mínim possible i es pugui exportar de seguida una altra vegada aquests productes del nostre país.
Per optimitzar aquesta gestió de les retirades de fruita de pinyol, ho estan fent conjuntament amb l'Aragó. Pel que he llegit,
sí.
Bueno, si no m'he equivocat amb les xifres, sí. Estàvem parlant d'unes 10.000 tones de fruita aproximadament. Com han arribat a aquest acord? Suposo perquè
sí.
La problemàtica era...
No, primer perquè la frontera, diguéssim, no, entre Aragó i Catalunya és el lloc on més i millor es produeix la fruita, en aquest cas d'os, no? I per tant tenim coincidència de produccions. Òbviament, jo crec que el veïnatge de dels dos territoris ha de fer que ens entenguem, no?, per defensar un sector que crec que és transcendent pel nostre país i per la nostra economia. I en aquest sentit, primer el que va ser és un acord polític de defensar els interessos del sector davant del Ministeri, ser-hi i davant de Brussel·les, no? En el sentit de que vam quedar que hi havia una sèrie d'aspectes dels reglaments que es van intentar, que es va posar damunt de la taula, perquè després es van anar aprovant i es van anar millorant, i crec que gràcies a la pressió que es va fer també es va ajudar a millorar per poder tenir una equivalència en els reglaments. És a dir, no tenia cap sentit que les retirades de préssec i nectarina fossin a un preu i fossin d'una determinada manera i les retirades de poma i pera fossin a una altra, quan és un producte que pot estar afectat per la mateixa situació en relació a la Federació Russa, no? I per tant el que vam fer és posar-nos d'acord primer en uns conceptes que vam defensar conjuntament i després, òbviament, la retirada, que també s'ha fet en els termes que vostè diu, que crec que és el que també va donar peu a l'estabilització dels preus un cop se va aprovar aquest reglament.
Així vist des de fora, sembla que casos com aquest del veto rus, que a més coincidia amb l'inici de... o amb
mitjans de
en plena campanya...
Sí, de la fruita 2, de la fruita 2.
Sí, sí. No posen de relleu la debilitat del sector agrari enfront als mercats mundials, tot i que, com sempre hem defensat des d'aquí, i vostè defensa, sí, les exportacions són necessàries, sí, i importants, no?
Sí, sí. El que passa és que nosaltres, fixi's vostè, nosaltres tenim un fort fonament, un fort pilar en la nostra economia, en l'exportació. Per tant, estem exportant, el mercat català i el mercat espanyol està estancat perquè no hi ha activitat, no hi ha alegria, diguéssim, en aquest mercat, i la nostra economia està basada en l'exportació, per tant, en els canals d'exteriors. Quan tenim un problema puntual en un país, que com li deia, exportem una gran quantitat de tones, en aquest cas de fruita, tenim un problema. Per tant, nosaltres què hem de fer? És allò de no posar els ous en el mateix cistell i, per tant, buscar les alternatives. I en aquest sentit, què fem nosaltres? Home, ja fa 2 o 3 anys, vamos, que quan vam arribar a la conselleria, un dels principals objectius era obrir nous mercats. I estem en aquest procés d'obrir nous mercats. Però també entendrà, que s'entendrà, vamos, que un mercat no s'obre d'avui per demà i costa consolidar un mercat, costa molts anys, no? Rússia fa molts anys que la gent hi entra i entrem, i hi ha mercats que són més difícils que el rus, no? Per tant, el que hem de fer és seguir mantenint aquesta qualitat de producció i aquest preu competitiu, assumible, i després anar obrint nous mercats, no? I nosaltres no deixarem de fer aquesta tasca, i estem fent, crec que l'estem fent d'una manera molt correcta, per tant, seguirem fent aquesta feina. Per què? Doncs per evitar que hi hagi problemes aquests. Si no tenim el mercat rus, doncs hem de tenir l'alternativa, però tenir-la consolidada. No pot ser que no la tinguem consolidada i que estem, doncs, ara buscant quins mercats, o la retirada com una de les conseqüències o de les necessitats per poder estabilitzar els preus d'aquest sector.
Sí, perquè des de la conselleria, per exemple, mitjançant Prodeca, s'està present a filles com la Fruit Logística i això.
Efectivament, sí,
per,
sí, sí.
Suposo que és dins d'aquesta línia de, sí, sí, de potenciar, sí, 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 i defensar els productes, perquè a més van molts productors d'empreses.
Sí, 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 sí. Fruita Traction a Madrid del mes que ve, el mes d'octubre, Fruit Logística a Berlín, a la Xina, mercats asiàtics, inclús fins i tot mercats africans, no? Llatinoamèrica, són aquests mercats que en l'àmbit de la fruita, però no només, perquè hi ha molts aliments o molts, sí, 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 alimentaris que també altres països en són, en poden ser beneficiaris, no? Però sí, sí, efectivament estem fent això, i Prodeca crec que està fent una gran feina, una molt bona feina, amb aquesta crida que fa totes les empreses perquè vulguin venir, ens vulguin acompanyar. La nostra missió és obrir portes en aquests països on encara no hi som o no estem prou consolidats, la nostra presència no està prou consolidada, i per tant ajudar que hi hagi aquesta consolidació d'aquest mercat i d'aquest producte català, que és d'una excel·lent qualitat, i per tant dona gust anar al món i presentar el nostre producte perquè és molt ben valorat i molt ben acollit en aquests mercats, no?
La darrera setmana els pagesos es van fer protestes davant el Ministeri repartint gratuïtament fruita per exigir, ells diuen, mesures efectives. Què li sembla aquesta demanda i aquestes mesures?
Primer, jo les comprenc, aquestes peticions, no? Perquè quan hi ha una circumstància, fixi's vostè, la Unió Europea pren una decisió política, que és la de posar sancions a l'Estat rus, a la Federació Russa, i Rússia contesta amb una decisió política, tancar fronteres als productes alimentaris europeus. I aquí un tercer que ni participa en la primera decisió ni participa en la segona resulta greument afectat per aquesta decisió. Per tant, si la Unió Europea, que és qui també t'exigeix a l'hora de produir unes determinades condicions, uns requisits molt estrictes, i els estem complint, per tant, hi ha un esforç de producció d'acord amb el que ens diu la Unió Europea, crec que la Unió Europea també hauria de ser capaç d'entendre que, ja que exigeix per produir, també hauria de ser capaç de ser generosa a l'hora de donar una compensació o una... Sí, una compensació quan hi ha aquesta conseqüència directa, negativa en aquest cas, per una decisió política, tant de la Unió Europea com de la Federació Russa. No? I per tant, els sindicats el que fan és reivindicar davant de les instàncies més properes. Nosaltres hem estat des del primer dia amb ells al costat. Per tant, poden venir a manifestar-se davant de la porta del Departament d'Agricultura, per suposat que sí, però nosaltres els hem tingut, els he convocat jo, en una reunió, al meu despatx. Per tant, la relació, el tracte, la informació, jo ja l'he tingut perquè l'he buscada, l'he anat a buscar. I per tant, crec que ells també doncs, tenen el dret a buscar a qui que ells creguin que han de reclamar o que han de reivindicar que hi hagi més mesures. No? I crec que el que hem de fer és estudiar i posar damunt de la taula aquestes possibles mesures que puguin ser beneficioses pel sector.
Ara la pregunta que li faré és, perquè me l'han fet a mi algun consumidor, és amb el tema de la... Diuen, si hi ha excedent de fruita ara amb el que ha passat, no?
Sí.
I el mercat local no la pot absorbir, com és que també està arribant fruita que arriba de fora? O sigui, està arribant fruita, per exemple, amb préssecs i d'això... Venen de fora.
Bueno, primer, els mercats són molt complexes. I sí, els mercats no tenen amos, diguéssim, no? El primer que...
No, jo l'he dit perquè m'han preguntat, diuen, home, si hi ha d'això...
Si és una pregunta... Que
mira, en concret m'ho va dir meu pare, diu, jo em pensava que hi hauria préssecs i d'això, sí. Quan és el súper o el mercat i d'això, em trobaria préssecs i nectarines per allà...
Sí, però l'altre és a quin preu?
No, ja.
Vull dir, quin és el preu de cost que a un pagès li costa recollir els préssecs o les nectarines? Perquè hi ha gent que diu, escolta, depèn del cost que tingui, jo prefereixo deixar-lo a l'arbre. Per tant, si el deixem a l'arbre, ja no va als supermercats i per tant ja no tenim aquesta abundància. No? I si pel preu i per les mesures de la Unió Europea que s'activen, com en aquest cas, doncs es fa la retirada, tampoc això va al mercat, sinó que se'n va a la indústria de transformació, que vull dir-ho també, la indústria de transformació vol dir que va a sucs, i per tant es fan sucs per la gent i que tot això després va també a beneficència. Per tant, va al baix dels aliments i a partir d'aquí es reparteix en aquelles persones que tenen més necessitats. No? Per tant, també s'ha de conèixer quina és tota la cadena que es fa. No? Però en qualsevol cas, nosaltres, primer, el mercat no té amo, per tant, aquí hi ha una llibertat absoluta de contractar i de posar preus cap dalt i cap baix. En la mesura de que els preus siguin negatius pel productor, aquí hi ha un problema. Però també cal veure que nosaltres el que estem intentant fer és copar mercats. Nosaltres estem produint més, entre altres coses, perquè França està arrencant els seus presseguers. Per què? Doncs perquè són menys competitius i menys qualitat. Per tant, aquí tenim un element de que nosaltres hem de poder buscar aquest mercat que ara té França per tenir-lo nosaltres. I això és un esforç que fa i que cal tenir en compte. Ara, hi ha un importador o hi ha un distribuïdor que compra fruita, igual que la que fem aquí, a altres països, perquè és més barata, perquè és més... Bueno, doncs això és el lliure mercat, no la lliure competència. No? El que crec que ens falta, segurament, en aquest mercat tan agressiu, tan salvatge, és ànima. I per tant cal que el mercat també tingui ànima i sàpiga que hi ha un senyor que s'està gastant els diners, el suor, el treball, tot un any, per tenir una fruita que després no recompensa en preus. No? I per tant crec que, en aquest sentit, l'economia social de mercat, aquesta ànima social que necessitem en la nostra societat, crec que fa molta falta en el temps d'avui.
Parlant d'ànima, i no és per desanimar, però si no hi havia prou, les tempestes amb calamarsa de Lleida, veient les imatges d'arbres literalment arrencats, feien, a sobre d'elles, dius, sembla que plogui sobre mullat, no? Com es diu.
Sí, sí, sí.
I sort de les assegurances, no? Que a més és una cosa que em sembla que amb les pedregues va ser de l'any passat, també, que vostè va insistir que s'ha d'assegurar.
Bueno,
i el de les xarxes, també.
Vàries coses aquí, no? La primera és que contra això sí que encara hi podem lluitar menys, no? Vull dir, contra els efectes meteorològics i climatològics encara podem tenir menys incidència. En el mercat, doncs, si posem ànima i tots ens comprometem a comprar el producte per sobre del preu de cost, mira, doncs podríem fer un compromís, no? Però amb això no tenim mecanismes, no tenim opcions. No? Per tant, el que hem de fer és intentar tenir elements de prevenció des del punt de vista de que, si això passa, que tinguem una prevenció que ens impedeixi perdre-ho tot, que és el que està passant. Assegurança, que vostè deia. Nosaltres donem diners per pagar això. Que quedi clar que el govern de la Generalitat de Catalunya és, no sé si l'única o de les molt, molt poques comunitats autònomes que està encara mantenint l'ajuda a l'agricultor per contractar l'assegurança. Per tant, el que s'hauria de fer és incentivar que l'agricultor tingui l'assegurança i, per tant, la contracti. Perquè si ho perd tot. En canvi, l'assegurança li pot salvar la collita. Dos, les xarxes, perquè si hi ha tempestes de pedra o de vent o de pluja forta, això li protegeix la fruita. Per tant, és un element de protecció de la collita. Val més protegir-la i gastar-te un diners per protegir-la que no pas perdre-ho tot quan hi ha una tempesta d'aquestes. No? I tres, nosaltres estem fent moltes gestions i molta pressió a Agroseguro perquè faci les valoracions i els peritatges d'un punt de vista competitiu. No? El que no pot ser és que digui, una fruita que va destinada al mercat a tenir un preu d'un euro i mig, el que no val és que tu me l'indemnitzis quan està impossibilitada en el mercat a 20 cèntims, no? Això no és just. Per tant, el que volem també és que hi hagi aquests peritatges, aquestes assegurances, que realment donin un preu competitiu pels productes que s'han malmès per les tempestes.
Per tancar aquest bloc de fruita, el que sí que està funcionant bé és aquest pla de consum que fan a les escoles.
Sí, efectivament.
I que ara s'ha engegat una nova...
Bueno, això és cada curs escolar, sí. Nosaltres fem aquesta previsió en funció de la fruita de temporada, això també és molt important, vull dir que no anem a buscar tot l'any préssecs, perquè llavors hauríem d'anar a buscar aquests altres països quan aquí en produïm de molts i molt bons, no? I per tant el que estem fent és intentar que cada moment de l'any doncs, hi hagi una fruita que sigui preferentment consumida per part dels escolars per crear-los un hàbit de consum que després d'això, tant a les famílies com a la seva pròpia vida, poden anar desenvolupant durant tota la seva vida. No? Aquí estem certament satisfets perquè hi ha hagut una gran acollida del món escolar de Catalunya en aquesta campanya. Estem arribant als 1.400 centres escolars aquest any passat aproximadament, amb més de 340.000 alumnes, per tant és una gran quantitat de persones i de centres que estan contribuint a aquesta campanya que sigui un èxit. No? L'objectiu és tenir una alimentació sana i equilibrada des d'aquest punt de vista. La dieta mediterrània és el referent i a Catalunya anem de ser bandera en aquest sentit, però també des del punt de vista del productor, d'un producte que produïm aquí que, per tant, té totes les condicions per poder generar una economia interna productiva i alimentar-se doncs, des d'aquest punt de vista d'una manera molt correcta.
Perquè, a més, l'efecte que solen tenir els nanos, i pel que hem parlat altres vegades amb aquest programa, és que, clar, arriben a casa al millor i diuen escolta, que he menjat això, clar, he menjat l'altre, o clar, aquesta verdura, clar. I que no la coneixia clar, o d'això, no?
No, és incentivar el consum i també després que els agradin aquest tipus de fruites que jo crec que són molt bones, no? El que passa és que com tota la vida, clar, si tu li dones una fruita pelada, doncs és molt més fàcil que s'accepti una fruita doncs, per pelar, doncs no, però bueno, en tot cas crec que és bo que hi hagi aquest estímul, aquestes campanyes, ens han funcionat molt bé, certament, i per tant jo crec que el que hem de fer és continuar-les i fer una crida perquè la gent doncs vulgui consumir fruita d'aquí, perquè tinguem ben clar que nosaltres produïm una gran fruita de gran qualitat i per tant que és bo que tinguem aquests hàbits de consum, perquè a més és bo per la salut i per tant tenim una dieta molt més equilibrada amb el consum de fruites i verdures que són de proximitat, que les tenim produïdes aquí i que ajudem així a l'economia del nostre país.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem parlant amb el conseller Pelegrí.
Molt bé, moltes gràcies.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant amb el conseller Pelegrí i fent aquest repàs a la situació del sector agrari. Precisament abans de les vacances d'estiu va haver-hi el debat de política agrària al Parlament. Es podran, on van sortir una sèrie de mesures a aplicar, vostès van presentar tot el que havien fet. Sí. Quina valoració fa d'aquest debat, que suposo que era necessari perquè ja feia temps que no es feia, i si les mesures aquestes aprovades es podran aplicar... Perquè moltes vegades depenem que la gent a vegades no ho entén, però de temes pressupostaris, que moltes vegades...
No, jo crec que primer era necessari aquest debat. Fixi's vostè que l'últim debat que hi va haver-hi monogràfic sobre agricultura va ser a l'abril de l'any 2010, i en 4 anys han passat moltes coses, en tots els sentits. No? Per tant, des d'aquest punt de vista, el que crec que no és bo que fem és que tinguem una rigidesa en les coses que no permetin l'adaptabilitat als temps. No? I crec que els temps han canviat tant en aquests quatre últims anys, que les resolucions aprovades en 2010, doncs algunes, com vostè diu, eren incomplibles, eren obsoletes, estaven passades, o era impossible que es pogués arribar a un consens per poder-les fer, no? Per tant, des de molts punts de vista, era necessari que féssim un altre debat i que en aquest debat intentéssim fer resolucions i, per tant, prendre acords pragmàtics, oberts i que es poguessin complir, no? I en aquest sentit estem fent, miri, hi ha diverses coses, no? Però un d'ells, ahir vaig presentar al govern la memòria, aquesta setmana passada, perdó, vaig presentar la memòria de la llei de representativitat agrària, era un mandat del Parlament de Catalunya en aquest debat de política agrària per suprimir les cambres agràries, una cosa obsoleta que no funcionava de cap manera i que no hi havia cap tipus de necessitat de mantenir-les, i agilitzar el que és la representativitat agrària del nostre país, no? Està consensuat amb totes les forces sindicals i, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, hem donat un pas més. Des del punt de vista també de coses que se'ns va encomanar per part del govern del Parlament de Catalunya, perdó, el govern impulsar des del punt de vista l'economia agrària, el desenvolupament rural, tot el que signifique aspectes que jo crec que són fonamentals en el dia d'avui, no? Hem canviat la PAC del 2007-2013 s'ha acabat, ara en comencem una altra 2014-2020. Per tant, crec que era necessari el debat, crec que totes les resolucions són assumibles i, per tant, realitzables, i crec que això és el que demana en aquest sentit i avui el món català, el món rural català, i crec que és el que nosaltres estem disposats a fer. És el que ens marca el full de ruta. Per tant, també aquí tenim molt clar quin és el nostre full de ruta i cap on hem d'anar en aquest sentit.
Perquè ara que ha parlat també de la PAC, precisament des de la Conselleria, adaptant-se a la nova realitat, com havíem parlat amb el director general de Desenvolupament Rural, el Jordi Sala, ja gairebé tot ho fan informàticament, o sigui que...
Bueno, fixi's vostè que en aquesta, que última, que... en aquesta última PAC el 99% de les presentacions de les declaracions agràries han estat per mitjans telemàtics. Per tant, nosaltres recordava l'any del 2012 i el 2013, fixi's vostè que li dic ara, l'any entre el 2012 i el 2013 nosaltres hem suprimit la sol·licitud al particular de més d'un milió i mig de documents. Per tant, això vol dir que abans l'administració, ara porti amb vostè aquest document, ara porti amb vostè aquest document, ara porti amb vostè aquest document. Hem suprimit en dos anys 1.500 sol·licituds de documents al particular. Això vol dir una agilitat per part nostra i també una menys molèstia pel ciutadà, perquè contínuament li estem demanant documents i li estem demanant informació, no? Jo crec que això és una manera també de demostrar el nostre compromís amb la tecnologia, però també amb el sector, perquè volem que sigui un sector modern, un sector tecnificat, un sector competitiu i un sector el més avançat possible, no? No és incompatible. A vegades l'agricultura s'ha referit sempre o s'ha tingut en l'imaginari com els pobres, com els pagesos, els que, pues no, això ha canviat molt, vull dir, no ha canviat molt, ha canviat absolutament, i per tant són empresaris agraris que tenen com qualsevol empresari la seva dignitat, i per tant estem en aquest moment modernitzant, tecnificant, informatitzant també, doncs, tot el camp.
Sí, perquè a més moltes produccions, aviam, no comparativament, però per exemple la producció porcina, que fa 40 anys
per exemple,
cada masia tenien un porquet,
això ha canviat.
Parlant de produccions no com fer com altres produccions, no?
Produccions intensives, no, almenys són industrials, perquè no sé com dir això, però són intensives, que estan organitzades, que estan planificades i que tenen la seva... I a més amb un respecte i amb un element de sostenibilitat molt important, no? Per tant, jo crec que s'estan, com deia, no? Jo crec que hi ha hagut un avanç molt important en el nostre sector i crec que això és bo perquè són més competitius.
La collita de cereals no ha estat gaire bona. Del problema de la fruita ja n'hem parlat. I ara com es presenta la verema?
Bueno, doncs miri, una alegria, no? Tenim una part de... En algunes zones, aquestes últimes pluges també per la climatologia, vostè sap que la pluja en els últims dies, setmanes de la producció del raïm i de la vinya, doncs no és massa bona, no? Perquè produeix una possibilitat de podrir el raïm, diguéssim, sí, no? Perquè la gent m'entengui.
Sí,
no?
Sí.
Llavors, en algunes zones doncs hem tingut alguna petita complicació en aquest sentit, perquè s'ha plogut molt i això doncs ha generat aquesta problemàtica, no? Però en general, i per tant parlo en general perquè sempre hi ha l'excepció, però en general ha estat una collita bona, ha estat una collita que jo crec que serà de molta qualitat i crec, per tant, que és una satisfacció que aquest sector també almenys no hagi estat castigat ni per la... ni per la... en aquest cas, no? Qüestions meteorològiques que sí que ens han afectat altres sectors i altres territoris.
Però a més, quan parlàvem abans de les exportacions, aquest sí que és un sector clarament també exportador.
Sí, però bueno, Rússia també està vetada en aquest sentit, no? Yeah. Totes les exportacions, per tant, però bueno, aquest és un sector que jo crec que s'ha sabut buscar molt al mercat exterior, que des del departament i des de Prodec en concret, insisteixo, s'ha ajudat molt a que el món del vi doncs hagi estat molt present en molts mercats. És un vi de molta qualitat també, és un vi molt ben valorat en determinats mercats, per tant crec que en aquest sentit estem creixent les exportacions, pràcticament cada any dels últims 3-4 anys estem creixent en exportacions, per tant crec que és bo que hi hagi aquesta dinàmica, no? I també he de dir en aquest sentit que hi ha hagut un increment de consum de vins d'aquí en el nostre país, que això també era una cosa que estava invertida, no? I per tant estem guanyant posicions, que la gent creu que el vi nostre doncs té molta qualitat i sense desmereixer cap altre, eh? Però que en qualsevol cas hi ha hagut també un increment del consum català per part dels catalans, que això és molt important també.
Sí, perquè això és una cosa que vostè havia dit en alguna ocasió, sí. De dir, escolta, en contra altres...
No ho digui això, no ho digui això.
No, ja no dic
noms. Consumir producte de casa, consumir producte de proximitat, consumir producte català, no.
Fa dues setmanes vaig estar al Penedès, precisament, sí. I em va sobtar molt, perquè clar, no estem acostumats, per exemple, quan vas aquí a Barcelona, sí. Veus pues, que es veu vi, sí. I això. La quantitat d'ampolles de cava en un restaurant
sí,
que es consumeixen, sí. molt a prop de Sant Sadurní d'Anoia, entre Vilafranca i Sant Sadurní. I és que, clar, dic, ho estan celebrant tots i es veu que...
El consum de cava i el consum de vi s'han anat incrementant.
No, però els costums, a més, sí, de cada zona...
També
anar passejant, ho dic pels nostres oients, passejant pel territori perquè te n'adones de costums. Com jo no estàs aquí... A casa sí, però
dic no
als restaurants, no?
Clar,
jo almenys, allò acostumat a un restaurant normal, d'això sí. de no obrir, i puc dir que amb l'estona que vaig estar de 10 o 12 ampolles, vaig.
Sí.
I no eren totes donades, sinó taules diferents. Taules diferents, eh?
Ja em deixa més tranquil. Però bueno, estaria bé a celebrar les coses, no? Però fixi's que tot això també té una relació, crec jo, amb el que parlàvem abans de la fruita, amb el tema de la creació d'hàbits, no? I el vi és un producte saludable, és un producte que està inclòs dins de la dieta mediterrània. És un producte que ha begut amb moderació. Hi ha una campanya del Wine in Moderation que fa que, escolti, un consum moderat de vi no té cap inconvenient, al contrari, Valentí Fuster, un reconegut metge, doncs està promocionant aquest tipus de consums moderats, òbviament, per tant no fem cap mal dient el que diem en aquest sentit, no? Però també és un hàbit, i ara li faré una comparació, que sempre que faig comparacions a vegades m'equivoco, no? Però veiem pel·lícules americanes en el que hi ha moltes escenes que arriben a casa i es prenen una copa de vi. Aquí potser no tenim aquest hàbit, no? Diguéssim, doncs potser també hauríem de... Un dels elements, no dic que sigui essencial, que això incrementa el consum, però bueno, escolta, són hàbits que es van aprenent i que es van tenint, i a partir d'aquí van ser conductes habituals en la nostra societat. Doncs això és el que hem de fer.
Això que diu em va sobtar... Fa poc vaig veure una pel·lícula anglesa i tota l'estona anàvem amb una copa de vi. Anglesos que normalment
sí.
I tota l'estona anaven amb la copa, no sé si hi havia a darrere algun trasfons,
però vull dir,
perquè a més em va sobtar, no?, que fos la pel·lícula anglesa, perquè si hagués sigut francesa, ja ho tens més d'això, no?,
No, efectivament, però és això, vull dir, són coses que una alimentació equilibrada, uns productes sants, uns productes de proximitat, tot això són elements que hem de tenir i que hem d'habituar-nos i hem de consumir-los d'una manera molt més freqüent.
Ara tocarem dos temes així, una mica el medi natural i després la pesca, ja per acabar.
Vinga.
Aquest any han prorrogat la prova pilot de recollida de bolets al paratge natural de Poblet, que es pagava una taxa. Creu que aquesta fórmula ha estat un èxit i després... suposo que sí que ha sigut perquè s'han posat en marxa tres zones més de manera gratuïta al massís de l'Orri, entre l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, Set Cases i els Ports de Tortosa,
i a baix al sud, sí.
En territoris molt diversos.
Molt diversos.
Llavors, bueno, voldria una mica que ho expliqués i després, així de refiló, el tema dels incendis que aquest any ha baixat.
Gràcies a Déu.
Bueno, també, potser, les mesures preventives que es fan per part del govern, també.
Tant de bo, però jo crec que hi ha hagut un efecte molt directe del que és la climatologia, la meteorologia i les pluges, no? I per tant, això han fet que nosaltres... Hi ha una feina molt ben feta per part dels professionals des del punt de vista de la prevenció, però també hi ha hagut una climatologia que ens ha propiciat que no hi hagi aquesta calor tan intensa i aquesta possibilitat de que qualsevol risc mínim doncs, provoqui un foc i generi un incendi. No? Per tant, en aquest sentit, crec que aquest ha estat un any molt bon a nivell d'incendis, no hem tingut especialment problemes, i bueno, entre la feina de la prevenció, però sobretot crec jo que hem d'incidir, hem de ser realistes. Jo, tant de bo, dir, no, la feina és ben feta, nosaltres ho fem molt bé, no és veritat, nosaltres fem la feina tot el que podem dins dels mitjans actuals i recursos actuals, crec que els professionals estan fent una molt bona feina, però també hi ha un element climatològic i meteorològic que ens ha ajudat molt en aquest sentit aquest any. Per tant, tant de bo i gràcies a Déu que ha anat així. Tema dels bolets, no ho dic jo, ho diu el propi responsable, no? El paratge del Penín de Poblet, el parc d'interès natural, doncs diuen que ha estat una experiència molt enriquidora, des de molts punts de vista i molt satisfactòria, i per tant volen continuar fent-la. No? Això ens ha portat també a nosaltres a estendre aquesta pràctica a altres territoris de Catalunya, singulars, significats, perquè crec que estem fent un element de pedagogia. En quin sentit? Primera, la propietat dels terrenys són de la Generalitat de Catalunya, i és també és lògic que la Generalitat de Catalunya, igual que vostè les seves propietats i qualsevol altra de les seves propietats, pugui fer el que cregui més oportú, no? Les persones accedim lliurement al bosc, un bosc és de tots, que no és privatiu. N'hi ha que sí, però n'hi ha, dels que estem parlant són els boscos públics, per tant que són de tots. Entenem que hi ha un aprofitament, en aquest cas de bolets, que és correctíssim, per tant res a dir a que hi hagi aquesta pràctica, però també pensem que hem d'aprofitar aquesta oportunitat per intentar buscar un element de pedagogia i de compromís de la ciutadania amb el que és l'entorn natural i el nostre espai, doncs, en aquest cas públic. No? Què fem? Doncs aquesta experiència, l'experiència gratuïta que hem tingut o que posarem en marxa aquesta temporada, que ja està començant, que ja ha començat en aquests tres espais, doncs és per intentar explicar, escolti, vostè està en un terreny públic, és de tots, està obtenint un fruit legítim, no passa res, no hi ha cap problema. Però, home, vulguis vostè també comprometre amb que ja que vostè obté un benefici d'aquest tipus de productes, home, que també ens ajudi a conservar aquest espai. Perquè si tinguéssim milions i milions i milions i ens sobressin els diners, segurament que no caldria, però no els tenim. I, per tant, hem de buscar no només un tema econòmic, sinó un recurs del que és la sensibilitat de les persones des del punt de vista de la sostenibilitat i de que tots estem compromesos també a cuidar el nostre entorn natural més immediat. Aquest és l'objectiu del pla. A Poblet, insisteixo, ha estat un gran èxit, la gent s'ha compromès, no li ha costat res pagar la mínima expressió des del punt de vista econòmic, que és el mínim compromís, no? Però jo crec que no és tant el tema econòmic que reverteix tot el que recapta en aquell espai, tot el que recapta reverteix en l'espai per cuidar-lo, per netejar-lo, per gestionar-lo, sinó la pedagogia i el compromís de la gent sabent que això és una cosa de tots i, per tant, tots estem obligats i hem d'estar compromesos també a cuidar-lo en la seva gestió.
Sí, és curiós, però l'ésser humà, en el moment que pagues un euro, no dic la quantitat d'això,
sí.
O sigui, quan allò, el gratuït, sembla sí, que d'això, i el moment que pagues solament un euro, ja et sembla...
Sí, però el gratuït no es valora tampoc. Si vostè va a altres països...
No, per això dic que no es valora.
No. Vull dir, a altres països tothom està... És absolutament normal que la gent pagui per entrar a parcs naturals. Aquí no en paga cap. Però als Estats Units, tothom, quan arriba a un parc natural, sap que ha de tenir una... Per què? Doncs perquè allò es gestiona i costa diners. És un tema de cultura, no? Ara, això no és un tema que es canvia d'avui per demà, sinó que ha de ser una cosa de generacions. Jo crec que és més important la pedagogia i incentivar el compromís de la gent amb aquesta sostenibilitat, que tots hem de contribuir-hi, que no pas en el tema econòmic purament climatístic, que és important, òbviament, però que no hi ha cultura en aquests moments de pagar, però que les circumstàncies a tots plegats ens obliguen a fer aquest tipus i a prendre aquest tipus de mesures.
No té res a veure, però és un sector totalment diferent, però, per exemple, amb lo de la cultura, amb les televisions es diu que al final, a molts països d'Europa, el tema del futbol es paga. I al final acabarem pagant. Bé, bueno, ja s'està pagant,
vull dir, sí, ja s'està fent així.
I ja ens estem entrant amb el tema aquest d'aquesta cultura, no?, de que s'ha de pagar. Per acabar, com tenim el sector pesquer?
El sector pesquer és un sector molt transcendent al nostre país.
Precisament ara que el Port de Barcelona també...
Sí, tindrà un nou relleu i nosaltres vam presentar l'última setmana d'agost al govern el pla de desenvolupament del litoral. És un pla de desenvolupament que, igual que la gent en l'àmbit agrari té el pla de desenvolupament rural, vam voler també fer amb diferents circumstàncies, perquè el pla de desenvolupament del litoral no està contemplat a les normatives europees, tot i que hi ha un programa de pesca també europeu, una política de pesca europea i un fons europeu de pesca, que també va pel sector pesca en concret, però ens semblava que podíem aprofitar aquesta sinergia i aquesta dinàmica del que és la mar amb el que és el litoral i totes les interaccions que hi ha des del punt de vista d'activitats, de recursos, etc., per poder fer un pla de dinamització del litoral que ens ajuda també a fer un país molt més equilibrat, no? Per tant, en aquests moments també estem ajudant des del Departament, des del Govern de la Generalitat, a intentar que aquest sector sigui un sector que tingui supervivència. Hi ha molta gent gran, hi ha dificultats de relleu, però crec que estem trobant la manera per poder fer possible aquest relleu i aquesta supervivència d'un sector que és necessari i transcendent. El peix també és un element imprescindible per la salut de les persones, no? Per tant, crec que també en aquest sentit es mereix aquest sector un reconeixement i, òbviament, una ajuda del Govern de la Generalitat, que és el que estem fent.
Per nosaltres és un plaer tenir aquí sempre el conseller.
El problema que hi ha també
és que és un sector amb molts subsectors,
sí,
que estaríem hores parlant,
hores parlant
perquè no hem tocat, ni un 0,1%. Però com que tenim tant vostè com nosaltres el temps ajustat, ho deixem aquí. I, bueno, una temporada més, com hem dit al principi, hem començat amb el conseller, nosaltres segueixo dient, és un plaer. I, bueno, deixem emplaçar per una altra vegada si hi ha algun tema allò important que... encara que sigui via telefònica o d'això, doncs poder continuar parlant.
Així ho faré, un plaer d'estar amb vostès i els agraeixo que també tinguin aquesta sensibilitat cap al sector primari del nostre país, agricultura, ramaderia, pesca i el medi natural, que és transcendent avui per avui. Per tant, a la seva disposició i quan vostès vulguin.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Radio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Radio Estel.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, Fórmula Estel. L'aposta definitiva per la música que realment t'agrada, la que vols escoltar, la que et desperta, t'emociona i la que et mou. Fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Radio Estel.
L'actualitat.
L'Ajuntament de Barcelona, Mercabarna i l'empresa Ecoenergies Barcelona han signat aquesta setmana un conveni per portar a terme el projecte de creació d'una xarxa de fred centralitzada que permetrà proveir les instal·lacions frigorífiques de les empreses de Mercabarna, reduint les emissions de CO2 i estalviant energia i costos. Aquest projecte, pioner als mercats majoristes d'arreu del món i únic a tot l'estat espanyol, és una aposta de l'Ajuntament de Barcelona, Mercabarna i Ecoenergies per potenciar l'ús d'energies alternatives i reduir l'emissió de gasos causants de l'efecte hivernacle. La nova xarxa representa també un pas més cap a la millora de l'autosuficiència energètica, ja que s'aprofita l'energia residual d'un procés industrial al port de Barcelona per generar energia que nodreixi la xarxa de congelació i refrigeració de Mercabarna.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 9 de setembre, el blat farratger ha cotitzat a 165 euros, baixa 1 euro. El blat de moro francès a 180 euros per tona disminueix 2 euros. L'alfals granulat a 155 euros per tona repeteix. La colza d'importació a 232 euros per tona es manté. I la garrofa a 150 euros per tona repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 1,03 euros al quilo, baixa 8 cèntims. I el groc viu a 0,85 cèntims al quilo, disminueix 5 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc en alt sobre escorxador s'ha fixat a 1,74 euros al quilo, baixa 12 cèntims, i el groc en alt a 1,33 euros al quilo disminueix 7 cèntims respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, mantenint-se tots dos preus en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la llotja de Bellpuig a la categoria XL als de més de 73 grams s'ha fixat a 0,98 euros, puja 3 cèntims. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,80 euros augmenta 2 cèntims i a la M de 53 a 63 grams a 0,70 euros i a la categoria S de menys de 53 grams a 0,55 euros, mantenint-se en els dos casos respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,90 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 7,50 euros al quilo canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,65 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat 13,80 euros. Tots els preus s'han mantingut en relació a la darrera setmana.
Del camp a taula.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant. Perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, continuarem parlant en aquesta nova temporada amb el mercat central del peix i el mercat central de fruites i hortalisses, per conèixer cada setmana les tendències, els productes més comercialitzats i les seves procedències. En primer lloc, conversem, com fem sempre, amb Jordi De Fez, el responsable del mercat central del peix. Bon dia, Jordi, i com han anat les vacances?
Bon dia, Cidre. Bueno, les vacances molt... molt bé, molt gratificants i una mica oblidades, perquè ja fa, sí. Ja fa molt d'això ja.
És el, bé, que, bé. És el que anava a contestar jo, també. Què podem recomanar als nostres oients amb peix fresc?
Bé, aquesta setmana podem recomanar, tant per presentar una bona oferta com per tenir un preu força assequible, el bacallà de Dinamarca i de Noruega, llenguado principalment de les Illes Britàniques, Holanda i França, just de Palanca de Galícia, País Basc i també de Sud-àfrica, i ja passaríem al grup de peix blau, que també destacaríem el bonitol d'Andalusia i Catalunya, i el sector d'importació, sent de França i Portugal els principals orígens que han abastit el mercat. Per últim, podríem recomanar també la compra de calamar, amb una gran varietat d'orígens, com ha estat de França, Marroc, Escòcia i també d'aquí del litoral català.
Doncs, d'un-hi-do, per començar...
ha hagut una bona oferta aquesta setmana.
És perquè en aquesta època hi ha més varietats o...?
Sí, bueno, a part també pensar que és la setmana més bona, diguem, una vegada acabat el període vacacional.
Uh-huh. I llavors, pel que fa al marisc fresc, què podem trobar?
Sí, amb el marisc fresc, el mercat ha presentat una bona comercialització i bon preu de musco de roca, del nostre litoral també i de França. I també faríem, bueno, esmenaríem especialment el llamanto de les Illes Britàniques i de Canadà.
El múscul de roca és aquest que és més petitet?
Sí, correcte.
Com sempre et diria, és el que vaig menjar el cap de setmana.
És veritat, a més és veritat, no?
Sí, home. És que... Per això t'he dit, si era el petitet, i mira, veus, a la meva sogra... Sí,
però jo crec que aquesta setmana igual acabaràs menjant una mica de llamanto, eh?
Sí?
Bueno, sí.
No ho sé, però justament...
Una mica de predicció del cap de setmana per tu, jo crec que serà...
No, però vaig menjar músculs i llavors justament eren... A mi m'agrada més aquest més petitet i més d'això, i em semblava això, no?, que era el de roca, que es diu habitualment,
sí,
no?
Sí, a més, bueno, això va a gustos de cadascú, no? Però, bueno, normalment aquest, el de roca, sí, és més petitet i, bueno, agrada més a la gent en general.
No, però jo et dic... Jo, quan et dic les coses, és perquè coincideix, perquè vegis que soc tendència...
L'has provat en tus carnes, no?
No, la tendència del mercat, perquè, bueno, com Igual que et dic jo, segur que hi ha oients que deuen dir, mira, precisament aquesta setmana he menjat, o sigui que vol...
Home, avui, aquesta setmana, millor dit, com que ha hagut un bon ventall de productes, segurament algú es veurà una mica reflectit en si mateix, no?
Bueno, és que a més que menges peix, segur que menges algun de les que has dit.
De tot el que he dit, no?
Seria molt mala, mala
sí,
sort
de menjar. Malament, que de consumir peix.
Doncs gràcies, Jordi.
Molt bé, sí.
I tornem a contactar la propera setmana per saber quins són els productes del mar més comercialitzats a Mercabarna i la seva procedència. I durant aquesta temporada doncs, també anar donant a conèixer les diferents espècies, o sigui, durant els programes, doncs, parlar també algun doncs, de les sardines, d'una mica de cada espècie, també perquè les coneguin més els nostres...
Sí, una miqueta més centrat, no? Vale.
D'acord?
El problema, doncs, la setmana que ve tornem a...
Ho dic perquè també els nostres oients doncs, sàpiguen una mica el que volem, fer.
Mm-hmm. Perfecte.
Doncs moltes gràcies.
Aquí estarem per això.
Ara parlarem amb Joan Cebrián del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, Joan. Tal com...
Hola, Isidre, bon dia, què tal?
Hola. Tal com he preguntat ja al Jordi de Fez, com han anat les vacances?
Molt curtes, sempre són curtes. Jo no sé què passa, que sembla que cada any s'escurcin una mica més.
Sí, sí.
Però bé, molt bé, molt bé. La veritat és que molt bé i de gran sort que hem tingut de tornar a trobar-nos tots aquí.
Són els dies més llargs de l'any i els que duren menys,
no? I els que duren menys. Bueno, perquè precisament no tens cap lligam i fas una miqueta allò que vols, entre cometes, no?
Sí. Bueno, doncs ara ja entrem amb les obligacions, ja hem tornat a començar
ja
temporada.
Ja s'ha acabat la bona vida, el
treball. I ara tornem a donar a conèixer a la gent una mica, doncs, bueno, dins aquesta secció del producte. Ja hem parlat... del peix i el marisc, i ara ho farem de les fruites i hortalisses una mica de visió general, no?
Després sí, més que res el que va entrant més, eh?
Sí, què és el que va entrant més aquesta setmana?
Doncs mira, durant el mes de setembre, que ja comença la temporada quasi de la tardor, encara estem a l'estiu, ja comença a entrar la magrana, molt maca i molt bona. Uh-huh. Figues moltíssimes, eh? La coll de dama, que està molt bona, tant blanques com negres, eh? Ja comencen també el que són pomes i peres, préssec, molt de préssec, molt bo, mm-hmm. Ja el de Calanda ja comença a entrar amb una miqueta de força, que és una varietat doncs, que la gent li crida molt l'atenció perquè és un préssec consistent i molt bo.
Allà fan préssec, també... allà tenen préssec i tambors. Los tambores de Calanda i el préssec
sí,
de Calanda.
Sí, sobretot, no sé si hi ha més préssec que tambors, eh?
Sí, jo diria que hi ha més préssec.
Algun dia ens entretindrem i ho contarem, a veure què hi ha més de què.
No, hi ha més préssecs.
I, bueno, i també el que està entrant és molt de raïm, eh? I el raïm ja és l'època, ja s'estan fent baremes. Per cert, jo el diumenge vaig fer una, m'ho vaig passar molt bé. Uh-huh. I, bueno, ja comença a entrar un raïm molt bo, eh? Tant el de taula aquest que ve d'Alacant, que és molt dolç, tipus moscatell, i bueno, ja comença a entrar una miqueta.
No? Ja, tal com li he dit també al peix, jo dec ser trending topping, perquè totes les varietats que has dit és el que estic menjant ara.
Sí, bueno,
figues, raïm... Sí, això bàsicament...
Que entrant... Bueno, que és el que comentàvem la temporada passada. Ara és el moment mm-hmm. on està el millor preu i la millor qualitat.
No, és que jo crec que és això, no?, que les mestresses de casa o els senyors que van a comprar, no?, que al final acabes comprant el que veus millor i el que veus millor coincideix moltes vegades amb el que està entrant més, no?
Sí, perquè de fet és quan és la temporada, que tornem a dir és quan ha madurat més a la planta o a l'arbre, quan està el fruit doncs, gairebé amb el seu punt, perquè aquí sempre venem un pèl verd perquè ha d'estar mm-hmm. agafat una mica abans per al seu procés de comercialització, però que està en un punt ideal doncs, per començar a menjar-lo.
Per exemple, i quan deies...
Dolçó, vull dir que és quan està bo de debò.
Quan deies bueno, una fruita que la menges més durant l'any, no?, que és la poma, sí. L'altre dia doncs, vam comprar, ens van ser tres varietats diferents de pomes, perquè no sabies quina era més maca, bueno, després
sí,
pel gust, no?
Sí, hi ha moltes varietats, eh? Hi ha moltíssimes. Jo, mira, als Estats Units van tenir que fer una mica de separació perquè hi havia unes 7.000 varietats de pomes.
7.000 varietats?
És una barbaritat.
Però llavors, què deu ser? La Golden de la Golden de la Golden?
Bueno, sí, a veure... No,
perquè al final...
Està la Starkin, que és la de la Washington, sí, que és una molt vermella, que és una mica com terrosa, que a aquesta la gent no li agrada massa.
Bueno, aviam...
Les Fuji, no?, perquè són més, tenen més suc i són més compactes.
La que teníem aquí de tota la vida, de quan jo era petit, era la Starkin...
Sí.
I la
Golden.
I la Golden eren les dues, era la groga i la vermella, per entendre'ns.
Sí, exactament. Després, bueno, tenim
molta... Sembla un acudit d'Eugenio, però era la groga i la vermella, no?
Sí,
no hi havia
més. No hi havia més. A més, anàvem allà, quina vol, la groga, no? La vermella, no hi havia més.
I l'altra era molt farinosa, no?
Sí, la vermella aquesta és molt farinosa.
Com, per exemple...
Les bicolors, les Fuji, que aquestes, doncs, són més compactes, tenen més suc, no són farinoses com les Starkin.
No, ho dic perquè, per exemple, en el cas de la pera, sí que recordo més varietats, que hi havia aquella petita de Sant Joan,
sí,
hi havia la llimonera...
També,
que
però
era
ara
tan
altres...
granulosa, tant d'això, no?, la blanquilla...
Vull dir... Sí, el que passa que la blanquilla està una mica tirant avall, perquè hi ha altres varietats... Però,
jo crec que la que ha pujat molt és la Conference.
Sí, és que bàsicament la Conference el que ha fet és substituir a la blanquilla. Mm. La blanquilla sí que es consumeix, però cada vegada menys, i en canvi la Conference puja. És una miqueta, no sé, la gent també som una miqueta els savis, no? És una pera que és una miqueta més gran, encara que estigui com tacada, oxidada, però dintre la llavor que té pràcticament és nula, en la qual cosa sí que sí, et menges tota la pera.
Uh-huh.
I el sabor que té la textura, doncs, bueno, és molt bona.
I les hortalisses, ara quines serien?
Sí, bueno, quan hortalisses, a veure, jo parlaria poder la carbassa, que ja comencen a arribar, doncs, amb certa força, l'espinac ja comença també a tirar fort, lògicament, tot el que és d'arrel, com és el nap, també, el cogombre, el pebrot, vull dir, totes les hortalisses normals, i raves, remolatges, tomàquets que tenim tot l'any, tant sigui invernacle com no, vull dir, ara ja les hortalisses gairebé comencen a estar totes per aquí una altra vegada.
O sigui que, resumint, tenim una oferta àmplia i variada,
correcte,
tant de fruita com d'hortalisses.
Correcte, i a més amb molt bona qualitat, que això és important.
Doncs gràcies, Joan, i ens
bon
tornem a trucar la setmana vinent.
I la setmana que ve ens tornem a trobar.
Doncs fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
L'agenda. Demà diumenge 14 de setembre es fa a Cornudella de Montsant la jornada amb el títol Priorat Montsant-Siurana, un paisatge agrícola patrimoni de la humanitat. Entre altres, intervindran pagesos cerealistes, ramaders, horticultors, viticultors, apicultors i oleicultors de la comarca. Ja el dimarts 16 realitza a Castelló d'Empúries una jornada tècnica sobre els ajuts directes de la nova política agrària comuna, la PAC 2015, i el dia 17 una Torelló sobre la producció de qualitat en cereal d'hivern i maneig de les rotacions. El dijous 18 es du a terme a Lleida una jornada sobre el Pla Estatal de Lluita contra les Resistències als Antibiòtics i a Berga una jornada sobre la sanitat animal i bioseguretat a les explotacions ramaderes.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Et veig tranquil, es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacta i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Oh, oh, oh.
Les fires.
Avui dissabte 13 de setembre se celebra la Fira de la Trumfa de Molló. Durant tot el dia es vendran a la plaça Major i als carrers adjacents d'aquesta localitat del Ripollès patates de la vall de Camprodon, així com altres productes artesanals locals, com ara embotits, formatges i bolets. Avui dissabte i també demà diumenge es fa a Ribes de Freser la Festa de la Mel de la Vall de Ribes, amb la presència de diferents varietats de mel, productes alimentaris artesanals i tallers d'artesania.
Del camp a taula.
I fins aquí l'espai d'avui. Amb el cobrim, hem obert aquesta tercera temporada. Tornem la propera setmana amb molta més informació i entrevistes a Del Camp a Taula, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.
No ho saps? Si t'agrada no només escoltar, sinó sentir la música, a Ràdio Estel ho pots fer dia i nit. Els teus records, les teves vivències, un punt de reflexió, les teves cançons, les dels altres. Perquè a Ràdio Estel ens agrada omplir de música els teus moments. I no canviïs de dial. Ràdio Estel, la música.
Són